Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, responsabilitza els Mossos d'Esquadra d'haver permès el referèndum i qualifica d'excel·lent la intervenció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Montse Manent.
Nieto ha negat davant el Suprem que hi hagués càrregues policials l'1 d'octubre, per bé que admès que hi va haver violència, però sempre proporcionada. L'exnúmero 2 de Juan Ignacio Zoido també ha acusat la Generalitat d'haver creat una realitat paral·lela.
Porque se había creado un clima en el que todo eso que se nos trasladaba, de que había una legalidad paralela, que llevaba a que, como le digo el señor Font en su carta, veintipocas horas después de que se produjeran los altercados del 20 de septiembre, nos dijera que las concentraciones que se habían producido eran familiares, pacíficas, ordenadas.
El govern destinarà 400.000 euros per ajudar el sector de l'avellana, que pateix una de les pitjors crisis de la seva història.
Ho ha confirmat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que també ha anunciat la creació d'una nova oficina per canalitzar totes aquestes ajudes extraordinàries.
La nova ràdio, David Fernández.
Per començar, s'habilitaran ajuts de 120 euros per hectàrea per als professionals i de 280 per hectàrea per als joves agricultors. Així ho anunciava aquest dilluns al matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
També ha de contribuir aquesta oficina a millorar la salut i el benestar de les persones a través de la valorització d'aquest producte, de la feina del productor, per nosaltres vital i molt important, i de la complicitat també amb el consumidor.
Fèlix Larrosa creu que certs símbols del franquisme s'han de mantenir per recordar els errors comesos.
És la resposta de l'alcalde de Lleida a 1 a 1 davant el debat obert de la ciutat sobre la demanda de retirar aquesta simbologia.
1 a 1 Lleida Ràdio, Anna Martín.
Això ho ha explicat a 1 a 1 Lleida Ràdio, on ha dit que els tècnics de l'Ajuntament de Lleida estan posant en consideració quina és la millor manera de gestionar aquest dilema.
En aquest cas concret hi ha un debat molt intens entre els serveis tècnics municipals inclòs, que estem parlant d'un edifici protegit. Està el catàleg i, per tant, tots els seus elements estan protegits. Ara, en un moment determinat, el meu predecessor va optar per tapar aquest element.
Tarragona renova la flota d'autobusos amb 3 nous vehicles articulats.
L'objectiu és millorar progressivament el servei de línies amb major densitat de passatgers.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, explica el que suposa aquest primer pas.
La flota es renova, tal com vam dir, amb 11 vehicles i es anirà renovant progressivament de manera inexorable fins a completar-la al 100%. D'una banda, de l'altra, ja ha començat la futura gratuïtat, ara mateix amb el descompte del 25%, i em comuniquen que sobre 5.000 persones s'han fet la targeta. Quasi això indica que l'acceptació és molt important.
Aquest vespre arrenca el Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Al llarg de tota la setmana es podrà gaudir de més d'una desena d'activitats, tant per amants del gènere com també pels seus petits aprenents.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
La primera cita d'aquest festival té lloc avui, al vespre, a l'escola ESDI. Es projectarà la pel·lícula Cautivos, un film de thriller psicològic, tal com explica el seu director, Hugo Cobos, en declaracions al programa Al Matí.
Són 5 persones que s'amaguen, perquè fora n'hi ha com un apocalipsi zombi i es donen compte que potser no estan tan segurs entre ells.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Molt bona tarda. A hores d'ara es manté l'ambient assolellat arreu del país, però de mica en mica els núvols han de tornar a augmentar per les comarques de l'oest. Al final del dia, fins i tot, ja podran deixar el cel mig o molt ennuvolat al terç oest. De cara a demà, mantindrem aquest cel més ennuvolat durant el matí. Fins i tot no es descarta alguna precipitació, alguna gotellada molt feble a l'interior de la meitat oest del territori. I esperem que a partir de migdia els núvols es vagin trencant i en conjunt la tarda serà força més assolellada, només amb alguns núvols prims i també alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot al prelitoral de les comarques de Tarragona. Avui les temperatures mantindran bastant semblants o una mica més baixes i demà baixaran arreu del país amb valors que com a molt al centre del dia, podran arribar puntualment fins als 20 graus. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada ja a aquesta hora, amb retencions destacades als principals accessos a la ciutat de Barcelona. Destaquem ja aturades a l'autopista del Vallès, a la C58, tant a Sant Quirze com a Montcada, en direcció sud i també a Ripollet, i Terrassa en sentit nord. La C33 és una altra via amb complicacions, amb cues a Montcada i Reixac en sentit sud. Del Vallès també destaca la C17 amb lentitud a Parets i Mollet en els dos sentits de la marxa i també afegir la B30 amb lentitud tant a Cerdanyola com a Barberà en els dos sentits de la marxa. També destaca l'autopista P7, trobem cues de fins a 4 quilòmetres a Barberà en direcció Martorell i afegir també a l'altura del Papiol uns 2 quilòmetres en direcció Tarragona per enllaçar amb la B23. Dels accessos sud, complicada aquesta via, la B23, amb aturades a l'altura del Papiol per anar cap a Martorell, també per accedir cap a l'avinguda Diagonal, i també destaquem aturades a la B24, a Cervelló, per als conductors que circulen en direcció Tarragona. La 2 també amb cues a Sant Joan d'Espí, en els dos sentits de la marxa, i les rondes també molt plenes a aquesta hora punta de la tarda. De la Ronda de Dalt hi ha aturades destacades entre Esplugues i Vall d'Hebron en direcció Trinitat, i pel que fa a la Ronda Litoral, cues entre Montjuïc i el Port i més endavant entre Besòs i Sant Adrià a la mateixa direcció, en direcció nus de la Trinitat. Això és tot, molt bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més, t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, es responsabilitza de l'enviament de 6.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. En la seva declaració durant el judici al procés, ha justificat l'enviament per la situació de violència arran del 20 de setembre i també, segons ha dit, perquè el govern vivia una realitat paral·lela. Nieto ha criticat l'actuació de Trapero al front dels Mossos i també ha negat que l'1 d'octubre hi haguessin càrregues, tot i que sí que ha reconegut violència policial. Això sí, ha dit, la mínima imprescindible. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El número 2 de l'exministre de l'Interior, José Antonio Nieto, ha dit que van haver d'enviar efectius de reforç a Catalunya per la violència que s'hi vivia, sobretot arran el 20 de setembre i perquè el govern i els mitjans de comunicació van crear una realitat paral·lela.
Porque se había creado un clima en el que todo eso que se nos trasladaba, de que había una legalidad paralela, que había casi una realidad paralela que llevaba a que, como le digo, el señor Fong en su casa, en 20 y pocas horas después de que se produjeran los altercados del 20 de septiembre, nos dijera que las concentraciones que se habían producido eran familiares, pacíficas, ordenadas.
Nieto ha assegurat que el major Trapero estava alineat amb la intenció del govern de celebrar el referèndum i ja es veia que no faria actuar els Mossos l'1 d'octubre, un efectiu i una actitud que ha qualificat d'insuficient i ineficaç.
Y el señor Trapero lo que me respondió es, si hay niños pequeños y personas mayores, no. Con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y que la actitud y la justificación de la inacción por parte de los Mossos d'Esquadra iba a ser eso.
Nieto ha negat càrregues policials l'1 d'octubre i ha dit que la violència va ser la imprescindible.
En este caso, ¿qué es lo que se planteó? Que el uso de la fuerza fuese el mínimo imprescindible.
A preguntes de les defenses, Nieto ha explicat que el 20 de setembre no hi va haver detinguts ni policies lesionats.
En la sessió de tarda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat el paper de la mesa a l'hora d'acceptar iniciatives parlamentàries com les del 6 i el 7 de setembre de 2017. Torrent també ha defensat l'1 d'octubre i el dret a votar.
L'advocada de l'Estat li ha preguntat si el Parlament pot rebutjar l'admissió d'iniciatives parlamentàries, a la qual cosa Torrent ha contestat que la cambra no valora i, per tant, no censura ni iniciatives ni propostes de cada grup. Torrent també ha defensat la seva predecessora, Carme Forcadell, i ha assegurat que Catalunya tornarà a votar.
tengan presente que no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes y las catalanas a decidir nuestro futuro. Fueron leyes que nos permitieron votar el 1 de octubre. Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar.
Torrent també ha explicat que la llei de transitorietat era purament política amb l'objectiu d'impulsar el debat entre les institucions espanyoles i europees.
En canvi, el diputat de Ciutadans i exmembre de la Mesa, José María Espejo Saavedra, ha assegurat que la Mesa és un òrgan governatiu.
També ha explicat que va avisar als altres membres de la Mesa que hi havia resolucions que no es podien admetre perquè tots havíem estat advertits pel Tribunal Constitucional. Espejo Saavedra ha contradit Torrent en assegurar que la Mesa és un òrgan de govern no polític.
La Mesa no és un òrgano como tal político, sinó un òrgano governativo de la administració parlamentària i, per lo tanto, allí lo que tiene que garantizar la Mesa es que se cumpla el reglamento, las leyes, la Constitución, el Estatuto y que se garanticen los derechos de todos los diputados, que son derechos fundamentales, además, recogidos en la Constitución.
De la seva banda, el socialista i també membre de la Mesa, David Pérez, ha qualificat de normal el procediment del Parlament durant els plens 6 i 7 de setembre.
I precisament avui s'ha sabut també que el lendakari Íñigo Urkullu ha cedit 300 documents a l'Arxiu Montserrat Tarradellas, al monestir de Poblet, relacionats amb el seu paper de mediació en el procés català. Urkullu ja va testificar la setmana passada davant del Suprem sobre aquesta mediació i va desmentir l'expresident Mariano Rajoy sobre el seu paper. L'Espluga FM, Arnau Martínez, bona tarda.
Hi ha cartes, correus electrònics i missatges que Urkullu va intercanviar amb diferents personalitats de l'Estat. La directora de l'Arxiu, Núria Gavarró, s'ha mostrat molt satisfeta per la donació.
Ens és d'orgull doncs, poder custodiar documents que ens ajudin a entendre una època molt important de la nostra història més recent, com són els fets, per exemple, de l'octubre del 2017, com és tot aquest procés d'independència català. I, per tant, nosaltres doncs, molt, molt contents no, de poder custodiar aquests documents que segurament que en un futur... doncs, seran claus per entendre doncs, tot aquest procés.
Ara des d'Arxiu Tarradellas fan l'inventari i la catalogació, després la digitalització i els elements de descripció perquè els usuaris puguin recuperar la documentació. Tot i això, no es podran consultar fins que Urkullu ho autoritzi.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern destinarà 400.000 euros per ajudar el sector de l'avellana que viu, diuen els productors, una de les pitjors crisis de la seva història. Així ho ha confirmat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que ha anunciat també la creació d'una nova oficina per canalitzar totes aquestes ajudes extraordinàries. La Nova Ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat posarà en marxa una nova oficina tècnica per valoritzar el sector de l'avellana i per determinar com es reparteixen ajuts extraordinaris per valor de 400.000 euros destinats al sector de l'avellana. Per començar, s'habilitaran ajuts de 120 euros per hectàrea per als professionals i de 280 per hectàrea per als joves agricultors. Això ho anunciava aquest dilluns al matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
També ha de contribuir aquesta oficina a millorar la salut i el benestar de les persones a través de la valorització d'aquest producte, de la feina del productor, per nosaltres vital i molt important, i de la complicitat també amb el consumidor.
Per la seva part, Unió de Pagesos s'ha mostrat satisfet amb l'anunci, però segueix reclamant a l'Estat que posi en marxa els ajuts de 120 euros per hectàrea de fruita seca.
Des d'avui, una desena de joves extutelats per la Generalitat comencen una formació pionera per incorporar-se al sector pesquer de Tarragona. Es tracta d'una prova pilot engegada pel govern català i les confraries de pescadors tarragonines per donar sortida laboral a aquests joves i dinamitzar el sector pesquer tarragoní. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
En un inici es farà amb 13 participants que hauran de superar un procés d'aprenentatge d'un mes per després poder treballar en aquest àmbit. El principal objectiu és oferir una sortida laboral a aquests joves, però també afavorir el relleu del sector que actualment passa per una situació delicada. Les classes es faran a la Casa del Mar de Tarragona i les impartiran professors de captació nàutico-pesquera de Catalunya. El curs acabarà amb les pràctiques de supervivència i contraincendis a les instal·lacions del port de la ciutat. Tots els alumnes que superin la formació tindran el títol professional de mariner pescador, el carnet d'higiene de la producció primària en pesca extractiva, el títol d'auxiliar xarxaire i el certificat de formació bàsica en seguretat. Si el curs té èxit, no descarten que es faci en altres punts del país.
Polèmica avui a Barcelona pel pas de l'autobús Azteoir amb missatges que rebutgen el concepte violència de gènere. La Fiscalia n'ha demanat la immobilització, la Guàrdia Urbana l'ha sancionat i ha estat boicotejat per organitzacions antifeixistes que li han impedit el pas.
La sanció de la Guàrdia Urbana ha estat per vulnerar l'ordenança de convivència i la llei de publicitat de Catalunya. Des de la seva banda, la Fiscalia n'ha demanat la immobilització perquè els missatges que llueix ataquen la dignitat de les dones. A més, el vehicle ha estat bloquejat per organitzacions antifeixistes. L'objectiu de l'autobús era acabar el recorregut aquesta tarda a la Sagrada Família, però poc després de les 4, la Guàrdia Urbana l'ha escortat fins a la sortida de la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Fèlix Larrosa creu que certs símbols del franquisme s'han de mantenir per recordar els errors comesos. És la resposta de l'alcalde de Lleida als micròfons d'UAU davant el debat obert de la ciutat sobre la demanda de retirar aquesta simbologia. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Així ho ha explicat a UAU Lleida Ràdio, on ha dit que els tècnics de l'Ajuntament de Lleida estan posant en consideració quina és la millor manera de gestionar aquest dilema.
En aquest cas concret hi ha un debat molt intens entre els serveis tècnics municipals inclòs, que estem parlant d'un edifici protegit. Aquest edifici està protegit, és un edifici que està al catàleg i, per tant, tots els seus elements estan protegits. Ara, en un moment determinat, el meu predecessor va optar per tapar aquest element però aquesta és una qüestió que està damunt de la taula en ple debat.
Tot i la demanda de ser retirat, l'anterior alcalde de Lleida, Àngel Ros, va decidir tapar l'escut de l'antic edifici abandonat d'acord a la llei de memòria històrica.
El govern de Girona ha fet avui balanç del seu mandat des que Carles Puigdemont primer i Marta Madrenas després van assumir l'alcaldia. Uns anys que reconeixen que han estat complicats, però que valoren molt positivament per la feina feta en terreny d'ocupació, d'urbanisme o participació ciutadana. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha valorat positivament el mandat, afirmant que s'ha consolidat el model de ciutat de Carles Puigdemont, una ciutat que consideren protectora de les persones i generadora d'oportunitats. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, remarca que durant el mandat el consistori ha augmentat les mesures en polítiques d'ocupació actives.
62 mesos de reducció interanual de l'atur, i això és important, i que estem en un nivell de persones inscrites o registrades en l'atur similar al 2008.
A més, durant aquest temps s'han fet 117 obres majors que han tingut un cost total de 12 milions, moltes de les quals reivindicacions veïnals com el Pont del Dimoni o el Pati de les Ximenis, a part de projectes que han de començar imminentment, com és el cas de la rehabilitació de l'antic cinema modern.
Precisament Girona és la demarcació on més ha baixat l'atur aquest passat mes de febrer, per bé que les dades conegudes avui parlen d'un manteniment estable de les xifres globals a Catalunya. Ara hi ha prop de 400.000 persones apuntades a les oficines d'ocupació, amb una baixada poc significativa del 0,44% en relació al mes de gener.
Per demarcacions on més ha baixat l'atur, com deia, més a Girona, amb un descens del 0,82%. La segueix Tarragona, amb un 0,62% menys aturats, i finalment Lleida, amb un descens de les xifres d'atur del 0,28%. Per sectors, l'atur ha crescut a l'agricultura i, en canvi, ha baixat en la resta, i per gènere s'incrementa més entre les dones que entre els homes. També es detecta un repunt de l'atur juvenil en un 6% respecte del mateix període de l'any passat i un estancament de la contractació indefinida.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on l'empresa municipal de transport públic ha començat la renovació de la flota amb la presentació avui de 3 nous autobusos articulats. L'objectiu és millorar progressivament el transport en les línies amb major densitat de passatgers. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Les línies a les quals afecta aquesta primera renovació són la 54, 41 i 42, amb recorreguts més llargs i que transporten un major volum de persones. Aquest primer pas de renovació es completarà els pròxims mesos de novembre i desembre amb 8 nous autobusos, 5 de mida estàndard i 3 més petits per recorreguts concrets. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, explica el que suposa aquest primer pas.
La flota es renova, tal com vam dir, amb 11 vehicles i es anirà renovant progressivament de manera inexorable fins a completar-la al 100% d'una banda. De l'altra, ja ha començat la futura gratuïtat, ara mateix amb el descompte del 25%, i em comuniquen que sobre 5.000 persones ja s'han fet la targeta. Quasi això indica que l'acceptació és molt important.
Amb aquests 3 nous autobusos es passa de 80 places a 155 per millorar el transport en aquestes línies de gran densitat de passatgers.
I a Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament ha incorporat la realitat virtual en les visites turístiques a la seva ruta medieval. L'objectiu és recrear la història a través de les noves tecnologies. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde Pere Regull i la regidora de promoció turística Maria Dolors Rius han presentat aquesta innovadora proposta que s'incorpora ara a l'oferta turística de la capital de l'Alt Penedès. En concret, es podran utilitzar les ulleres de realitat virtual en dos indrets concrets, com són la plaça de Jaume I i el claustre de Sant Francesc en el marc de la ruta medieval. Maria Dolors Rius ha destacat aquesta aposta per la incorporació de les noves tecnologies a l'oferta turística de la vila.
La ruta va tombant per Vilafranca. Hi ha dos punts on ens posem les ulleres i formem part d'aquella època medieval que ens està explicant doncs, l'avatar que tenim a les ulleres o el guia, si anem a anar al guia.
De moment, l'ús de les ulleres de realitat virtual és per a grups concertats per fer aquesta visita medieval a Vilafranca. Com a prova pilot, però, també es pot fer la visita individual i sense guia amb les ulleres en aquests dos espais, els diumenges entre les 11 del matí i la 1 del migdia.
En cultura, arrenca el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. El certamen dona el tret de sortida oficial aquest vespre amb la projecció del llargmetratge Cautivos del director Hugo Cobo. Al llarg de tota la setmana es podrà gaudir de més d'una desena d'activitats, tant per amants del gènere com també pels seus petits aprenents. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Enguany, tota la temàtica gira al voltant de la pel·lícula Alien, ja que en aquest 2019 el gran clàssic de Ridley Scott compleix 40 anys. La primera cita d'aquest festival té lloc avui, a les 8 del vespre, a l'escola ESDI. Es projectarà la pel·lícula Cautivos, un film de thriller psicològic, tal com explica el seu director, Hugo Cobos, en declaracions al programa Al Matí.
Són 5 persones molt diferents entre si, que s'amaguen, perquè fora n'hi ha com un apocalipsi zombi, i després una vegada estan dins d'aquest local es donen compte que potser no estan tan segurs entre ells i potser fora estarien millor i tot.
Alguns dels altres plats forts d'aquest certamen són el MECAL, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, que se celebra dimecres, o l'activitat Cuentos Perturbadores, on diferents actors i actrius llegiran contes de terror.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit.
Un any més, Tarragona encetarà l'estiu amb una nova edició del Festival Minipop. Del 31 de maig al 2 de juny, la capital tarragonina acollirà la novena edició del Minipop amb les actuacions de Quimi Portet, Carlos Sandnes i el petit de Calaril, entre d'altres. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Un any més al Passeig de les Palmeres acollirà una nova edició del Festival Minipop. Serà ja la novena i comptarà amb les actuacions de Quimi Portet, Carlos Sandnes, el petit de Cal Eril, entre d'altres. Des de l'organització destaquen que la programació s'incrementa amb dos concerts més que l'any passat i que seran 4 els grups que estrenaran disc nou al festival. Seran un total de 12 artistes, on també destaquen noms com Xari Maraster, Germà Aire, Rombo o Nyandú. L'oferta del Minipop s'incrementa amb tallers creatius, teatre, cinema i també un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys. La poesia tindrà un lloc destacat amb un recital de Meritxell Corella Jorba i Amat Baró, així com també del Pèsol Feréstec.
Tot i la paciència de mossegar-les.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Atlètic Terrassa acollirà la pròxima edició de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba.
La Federació Espanyola d'Hoquei ha designat el Club Terrassenc com a organitzador de la pròxima edició d'aquestes competicions, que es disputaran de forma simultània els dies 20, 21 i 22 de desembre a Can Sales. L'Atlètic Terrassa va preparar la doble competició fa 4 anys. Va ser llavors quan l'equip masculí dels terrassencs es va proclamar campió per darrer cop de la Copa del Rei.
En futbol, la segona B, el Cornellà s'apropa als play-offs d'ascens.
Els verds van guanyar l'Alcoià 0-2 i se situen a 2 punts de la promoció. El Lleida, que continua tercer, va empatar a 0 amb el Badalona, que és desè. I destaca també l'empat a 0 de l'Olot davant el líder, l'Atlètic Balears. Escoltem Carles Mas, jugador de l'equip garrotxí.
Sabíem que seria un partit complicat. Ells van líders, venien amb molt bona dinàmica.
Som molt competitius. Bé, crec que nosaltres també. Crec que l'important és que no ens han encaixat també, que hem tingut les nostres opcions. Crec que molt més mereixedors nosaltres que ells per endur-nos els 3 punts, però bé, no les hem ficat i això és futbol.
A tercera divisió, l'Hospitalet és més líder.
Els riberencs van guanyar 2-0 al Castelldefels i ja tenen 5 punts de marge sobre el Prat, que va empatar 0 al camp del Reus B. Tercer, continua el Llagostera, que amb el seu triomf sobre l'Europa retalla diferències amb els Pota Blava i és a 3 punts de la segona plaça. I continua quart al Terrassa, malgrat la derrota sorprenent contra el Martinenc per 2-4. L'entrenador del Martinenc, Manel Moya, analitza la primera victòria del seu equip en 5 mesos.
Sí, la veritat és que sí, l'equip ja feia setmanes que ho estava buscant, per una cosa o una altra doncs se'ns havia escapat, com va ser a Figueres o com va ser a Sant Cristòbal, i la veritat és que avui l'equip ha estat sensacional, hem desvolat el Terrassa en totes les facetes i la veritat és que és una victòria merescuda.
En bàsquet, el Citylif Girona es queda sense la Copa de la Reina.
Les gironines van perdre 71-79 contra el Perfumeries Avenida en la final de la competició disputada a Vitòria. Les gironines van anar sempre a remolc i no van tenir opcions al títol en la tercera final consecutiva que disputaven. Rosó Buch és jugadora de l'Uni Girona.
Té una plantilla molt bona, no hi ha hagut cap moment quasi que ens he posat per davant. Ho hem intentat, ja sabem que qualsevol error te'l castiga en el moment. A la primera mitja part potser hem fet algunes faltes així una mica estúpides de regalat lliures o algunes pèrdues de pilota, però bueno, s'ha de dir que elles són un equip molt, molt difícil, molt dur, són molt agressives, totes van sortir a la pista, saben el que han de fer i ens ha tornat a guanyar, no? Ara la intenció és seguir treballant, seguir confiant en que ja arribarà el dia en què les guanyarem i ara ja pues, canviar el xip perquè d'aquí 4 dies tenim Eurocup.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Del 6 al 24 de març, 38è Festival de Jazz Terrassa. Danilo Pérez, John Patitucci, Terry Lyne Carrington, Kenny Barron, Ju Sunna, David Murray, Dan Brown i figures del jazz català a diferents escenaris. Fins a 60 concerts i activitats per celebrar el 60 aniversari del Club de Jazz Terrassa. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
L'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. Avui veurem com les cadascú ens fan avançar o retrocedir. Els refranys de la quincalla d'avui comencen amb el següent.
Qui té cor per matar un gos, també pot matar-ne dos.
Caram, hem d'anar al tanto, en compte, amb segons quines habilitats. Però és ben cert que qui és capaç de fer una cosa un cop, podrà seguir-la fent.
No tots els que saben agrumar saben pescar.
I ja saps què vol dir això d'agrumar?
Home, amb un poble mariner com l'Escala, si no t'ho sabés respondre, mala et siga la paciència. Agrumar, l'art de saber atraure els peixos abans de pescar-los, no?
Molt ben dit, sí senyor. I com segueix la següent?
Qui fa un cova, fa un cistell.
També tens raó. Quan ets traçut, però tots tenim mestres a qui agrair haver-nos polit les habilitats naturals, no?
I tant, i tant. Mira, hi ha una dita que en parla i diu: Déu t'ho pac, mestre veguer, que tots els llecs que ensinistres, a tots els ensinistres bé.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, responsabilitza els Mossos d'Esquadra d'haver permès el referèndum i qualifica d'excel·lent la intervenció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Montse Manent.
Nieto ha negat davant del Suprem que hi hagués càrregues policials l'1 d'octubre per haver admès que hi va haver violència, però sempre proporcionada. L'exnúmero 2 de Juan Ignacio Zoido també ha acusat la Generalitat d'haver creat una realitat paral·lela.
Porque se había creado un clima en el que todo eso que se nos trasladaba, de que había una legalidad paralela, que llevaba a que, como le digo, el señor Font en su carta, 20 y pocas horas después de que se produjeran los altercados del 20 de septiembre, nos dijera que las concentraciones que se habían producido eran familiares, pacíficas, ordenadas.
El govern destinarà 400.000 euros per ajudar el sector de l'avellana que pateix una de les pitjors crisis de la seva història.
Ho ha confirmat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que també ha anunciat la creació d'una nova oficina per canalitzar totes aquestes ajudes extraordinàries.
La nova ràdio, David Fernández.
Per començar, s'habilitaran ajuts de 120 euros per hectàrea per als professionals i de 280 per hectàrea per als joves agricultors. Així ho anunciava aquest dilluns al matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
També ha de contribuir aquesta oficina a millorar la salut i el benestar de les persones a través de la valorització d'aquest producte, de la feina del productor, per nosaltres vital i molt important, i de la complicitat també amb el consumidor.
Inauguren la nova unitat quirúrgica docent de veterinària a la Universitat de Lleida.
El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 7 milions d'euros per la Diputació de Lleida i 500.000 d'euros per la universitat.
En un FM, Pere Gilard.
La unitat constarà de 3 àrees: la quirúrgica, la unitat d'hospitalització i la de diagnòstic. La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, ha assegurat que amb aquesta nova obra es consolida les Terres de Lleida com a punt de referència català en la recerca d'aquest àmbit.
Tots els projectes que hem anat materialitzant fins a arribar aquí ens acosten cada vegada més a l'objectiu de convertir l'àmbit universitari i de recerca de les nostres terres en un referent de qualitat de tot Catalunya.
Preocupació a Mataró per l'onada de robatoris en habitatges que pateixen la capital del Maresme i els municipis veïns.
L'Associació Catalana de Municipis i el Consell Comarcal han impulsat una moció per fer front a aquesta alarma social.
Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Es demana al Congrés dels Diputats que s'endureixi el Codi Penal augmentant les penes per aquest tipus de delictes i fer-lo homologable a altres països europeus en què les penes per robatoris amb força sense violència són d'entre 4 i 5 anys. Escoltem a Josep Triador, president del Consell Comarcal del Maresme.
Una pena, doncs, de si no tens antecedents de 2 anys i no hi ha presó, a diferència d'altres països.
Aquest vespre arrenca el Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Al llarg de tota la setmana es podrà gaudir de més d'una desena d'activitats, tant per amants del gènere com també pels seus petits aprenents.
Ràdio Sabadell, Helena Molís.
La primera cita d'aquest festival, avui a les 8 del vespre a l'escola ESDI. Es projectarà la pel·lícula Cautivos, un film de thriller psicològic, tal com explica el seu director, Hugo Cobos, en declaracions al programa Al Matí.
Són 5 persones que s'amaguen, perquè fora n'hi ha com un apocalipsi zombi i es donen compte que potser no estan tan segurs entre ells.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Molt bona tarda. A hores d'ara es manté l'ambient assolellat arreu del país, però de mica en mica els núvols han de tornar a augmentar per les comarques de l'oest. Al final del dia fins i tot ja podran deixar el cel mig o molt ennuvolat al terç oest. De cara a demà, mantindrem aquest cel més ennuvolat durant el matí. Fins i tot no es descarta alguna precipitació, alguna gotellada molt feble a l'interior de la meitat oest del territori. I esperem que a partir de migdia els núvols es vagin trencant i en conjunt la tarda serà força més assolellada, només amb alguns núvols prims i també alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot al prelitoral de les comarques de Tarragona. Avui les temperatures mantindran bastant semblants o una mica més baixes i demà baixaran arreu del país amb valors que, com a molt al centre del dia, podran arribar puntualment fins als 20 graus. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, doncs aquesta hora hem de destacar un accident que afecta la 2 a Cornellà de Llobregat i que talla dos carrils de sortida en direcció Lleida, provocant fins a un quilòmetre de cues en aquest punt. També veiem per càmeres en l'autopista peixes aturades a Barberà del Vallès en direcció Martorell. També complicat el trànsit a la B23 per accedir cap a l'Avinguda Diagonal i la B24 també molt carregada a Cervelló en sentit sud, en direcció Tarragona. Afegirem també dels accessos sud la C32 amb cues a Sant Boi d'entrada cap a Barcelona, també la C31 a l'Hospitalet de Llobregat per enllaçar amb la 2. Del Vallès, complicat el trànsit a l'autopista C58 amb trams diversos de retencions, també a Montcada i Reixac en sentit sud, també a Sant Quirze i al tram de Terrassa, uns 2 quilòmetres en aquest punt en sentit nord. Compta també la C60 amb aturades d'un quilòmetre a Mataró en sentit sud i les rondes també força carregades a aquesta hora del vespre. La ronda de dalt veiem per càmeres cues entre Esplugues i Vall d'Hebron en direcció Trinitat i pel que fa a la ronda litoral, retencions entre Barceloneta fins a arribar al nus de la Trinitat. Això és tot, molt bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, es responsabilitza de l'enviament de 6.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. En la seva declaració durant el judici al procés ha justificat l'enviament per la situació de violència arran del 20 de setembre i també, segons ha dit, perquè el govern vivia una realitat paral·lela. Nieto ha criticat l'actuació de Trapero al front dels Mossos i també ha negat que l'1 d'octubre hi haguessin càrregues, tot i que sí ha reconegut violència policial. Això sí, ha dit, la mínima imprescindible. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El número 2 de l'exministre de l'Interior, José Antonio Nieto, ha dit que van haver d'enviar efectius de reforç a Catalunya per la violència que s'hi vivia, sobretot arran el 20 de setembre i perquè el govern i els mitjans de comunicació van crear una realitat paral·lela.
Porque se había creado un clima en el que todo eso que se nos trasladaba, de que había una legalidad paralela, que había casi una realidad paralela que llevaba a que, como le digo, el señor Font en su carta, veintipocas horas después de que se produjeran los altercados del 20 de septiembre, nos dijera que las concentraciones que se habían producido eran familiares, pacíficas, ordenadas.
Nieto ha assegurat que el major Trapero estava alineat amb la intenció del govern de celebrar el referèndum i ja es veia que no faria actuar els Mossos l'1 d'octubre, un efectiu i una actitud que ha qualificat d'insuficient i ineficaç.
Pero lo que me respondió es, si hay niños pequeños y personas mayores, no. Con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y que la actitud y la justificación de la inacción por parte de los Mossos d'Esquadra iba a ser eso.
Nieto ha negat càrregues policials l'1 d'octubre i ha dit que la violència va ser la imprescindible.
En este caso, ¿qué es lo que se planteó? Que el uso de la fuerza fuese el mínimo imprescindible.
A preguntes de les defenses, Nieto ha explicat que el 20 de setembre no hi va haver detinguts ni policies lesionats.
Doncs precisament indignació a Tarragona per la declaració de Nieto en relació a la manca de càrregues policials i en concret als fets ocorreguts l'1 d'octubre a l'Institut de Tarragona. Diversos grups municipals l'acusen de mentir i fins i tot de cometre perjuri. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Un dels llocs on es van viure moments més tensos va ser l'Institut Tarragona, on la policia va entrar amb fortes càrregues i després a la plaça Imperial Tarracó van disparar dos trets. Sergi Albarrán, president d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona i ferit a l'Institut Tarragona, ha dit que no pot entendre aquestes declaracions.
No puc entendre que una persona que tingui accés avui en dia a les xarxes socials i a tots els mitjans de comunicació encara neguin que va haver-hi una reacció desproporcionada per part dels cossos de seguretat.
Pau Ricomà, portaveu del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de la ciutat, ha comentat que amb aquestes declaracions hi ha perjudici.
Està fent un perjuri claríssim. L'Institut Tarragona, precisament, va ser on la nostra senadora Laura Castel li van pegar com molt fora la cama, on va ser on el nostre president local, Sergi Albarrán, li van obrir el cap. També va haver actes allí de violents per la policia contra Cal de Braç, el músic de Blau Mut.
Des de la CUP de Tarragona, la Llastrada, la seva portaveu, ha assegurat que aquesta declaració demostra que el judici és una farsa.
Això és mentida de manera descarada. Les imatges estan allà.
Recordem que els agents van defensar sempre que l'actuació d'aquest institut va ser proporcional i que, a més, van haver de declarar dos agents per pegar un cop de porra a la persona que acompanyava Sergi Albarrán a l'ambulància després que el ferissin.
En la sessió de tarda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat el paper de la mesa a l'hora d'acceptar iniciatives parlamentàries com les del 6 i 7 de setembre de 2017. Torrent també ha defensat l'1 d'octubre i el dret a votar.
L'advocada de l'Estat li ha preguntat si el Parlament pot rebutjar l'admissió d'iniciatives parlamentàries, de la qual cosa Torrent ha contestat que la cambra no valora i, per tant, no censura ni iniciatives ni propostes de cada grup. Torrent també ha defensat la seva predecessora, Carme Forcadell, i ha assegurat que Catalunya tornarà a votar.
Tengan presente que no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes y las catalanas a decidir nuestro futuro. Fueron leyes que nos permitieron votar el 1 de octubre. Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar.
Torrent també ha explicat que la llei de transitorietat era purament política amb l'objectiu d'impulsar el debat entre les institucions espanyoles i europees.
En canvi, el diputat de Ciutadans i exmembre de la mesa, José María Espejo Saavedra, ha assegurat que la mesa és un òrgan governatiu.
També ha explicat que va avisar als altres membres de la mesa que hi havia resolucions que no es podien admetre perquè tots havien estat advertits pel Tribunal Constitucional. Espejo Saavedra ha contradit Torrent en assegurar que la mesa és un òrgan de govern no polític.
La mesa no és un órgano como tal político, sino un órgano gubernativo de la administración parlamentaria y, por lo tanto, allí lo que tiene que garantizar la mesa es que se cumpla el reglamento, las leyes, la Constitución, el Estatuto y que se garanticen los derechos de todos los diputados, que son derechos fundamentales, además recogidos en la Constitución.
De la seva banda, el socialista i també membre de la mesa, David Pérez, ha qualificat d'anòmal el procediment del Parlament durant els plens del 6 i 7 de setembre.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern destinarà 400.000 euros per ajudar el sector de l'avellana que viu, diuen els productors, una de les pitjors crisis de la seva història. Així ho ha confirmat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que ha anunciat també la creació d'una nova oficina per canalitzar totes aquestes ajudes extraordinàries. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat posarà en marxa una nova oficina tècnica per valoritzar el sector de l'avellana i per determinar com es reparteixen ajuts extraordinaris per valor de 400.000 euros destinats al sector de l'avellana. Per començar, s'habilitaran ajuts de 120 euros per hectàrea per als professionals i de 280 per hectàrea per als joves agricultors. Així ho anunciava aquest dilluns al matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
També ha de contribuir aquesta oficina a millorar la salut i el benestar de les persones a través de la valorització d'aquest producte, de l'efecte productor, per nosaltres vital i molt important, i de la complicitat també amb el consumidor.
Per la seva banda, el sindicat Unió de Pagesos s'ha mostrat satisfet amb l'anunci, però segueix reclamant a l'Estat que posi en marxa els ajuts de 120 euros per hectàrea de fruita seca.
Avui s'ha inaugurat la nova unitat quirúrgica docent dels serveis veterinaris de la Universitat de Lleida. L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra. El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 7 milions d'euros per la Diputació de Lleida i mig milió d'euros per la universitat. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Amb una superfície de prop de 1.700 metres quadrats, la unitat constarà de tres àrees. La quirúrgica, amb dos quiròfans per animals de companyia i de granja, la unitat d'hospitalització per assistència i cures intensives d'animals i la de diagnòstic, amb una ressonància magnètica nuclear d'altra resolució, TAC, ecografia i radiologia. La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, ha assegurat que amb aquesta nova obra es consolida les Terres de Lleida com a punt de referència català en la recerca d'aquest àmbit.
Tots els projectes que hem anat materialitzant fins a arribar aquí ens acosten cada vegada més a l'objectiu de convertir l'àmbit universitari i de recerca de les nostres terres en un referent de qualitat de tot Catalunya i en una eina de progrés i desenvolupament per les comarques de Lleida.
Els equipaments de veterinària de la Universitat de Lleida han suposat una inversió total de 7 milions d'euros per part de la Diputació i mig milió d'euros per part de la pròpia universitat.
D'aquí a menys de 3 anys, la demarcació de Barcelona tindrà 300 quilòmetres més de vies blaves. Això implicarà que les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener passin a ser transitables per vianants i vehicles no motoritzats, com bicicletes, patinets o cavalls. Tot plegat gràcies a un projecte pioner que impulsa la Diputació de Barcelona. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La Diputació de Barcelona ha acabat la redacció del pla urbanístic i després de l'estiu es començaran a fer les expropiacions i les obres. Es tracta d'un projecte pioner al sud d'Europa i se'n beneficiaran una seixantena de municipis. N'ha parlat el president de la Diputació, Marc Castells.
Durant uns anys hem viscut d'esquena als nostres rius. La tasca ingent, en aquest cas, dels ajuntaments i de la Generalitat també, de la recuperació de les lleres dels rius, ens ha provocat descobrir que quan un municipi obre el seu tram de riu a la gent, aquest s'ocupa massivament. El que hem volgut fer amb la potència de la Diputació de Barcelona és no fer-ne un tram, fer-ne 300 quilòmetres. Per tant, un dels projectes més emblemàtics i més importants que es faran segurament al sud d'Europa.
Més enllà de promoure el transport sostenible, les vies blaves també volen posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona per dinamitzar el turisme d'interior. El projecte té un cost de 60 milions d'euros i estarà acabat a finals del 2021.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Preocupació a Mataró per l'onada de robatoris en habitatges que pateixen la capital del Maresme i els municipis veïns. L'Associació Catalana de Municipis i el Consell Comarcal han impulsat una moció per fer front a aquesta alarma social. L'objectiu és trobar solucions pràctiques i penals, així com estendre la resolució a la resta de municipis catalans. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Entre les principals reclamacions plantejades a la moció, es demana al Congrés dels Diputats que s'endureixi el Codi Penal augmentant les penes per aquest tipus de delictes i fer-lo homologable a altres països europeus, en què les penes per robatoris amb força sense violència són d'entre 4 i 5 anys. Escoltem a Josep Triador, president del Consell Comarcal del Maresme.
Una pena, doncs, si no tens antecedents de 2 anys, i doncs, aquest aspecte saben perfectament, doncs, que una pena de 2 anys doncs, no hi ha presó. A diferència d'altres països, com a Itàlia, com a França, com a Alemanya, que són les penes mínimes poden ser entre 4 i 5 anys.
Unes reclamacions que, per tal d'intentar fer-les efectives, els ajuntaments que aprovin la moció la traslladaran al Parlament de Catalunya, al Departament d'Interior, a les Diputacions, al Govern de l'Estat, als grups del Parlament i del Congrés dels Diputats i als Consells Comarcals.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, vol començar a assumir el cost de les hores extres que deu als agents locals del municipi. La setmana passada els policies es van plantar per reclamar els pagaments endarrerits i l'Ajuntament ha fet una primera proposta. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ofereix a la policia local el pagament de les hores extra que els deu a terminis, començant per la quantitat més elevada, que és la del mes d'agost. L'equip de govern ha volgut fer declaracions, però fons municipals apunten que estan intentant solucionar la problemàtica amb la policia i reconeixen que hi ha un deute respecte a les hores extra. El sindicat majoritari, SAP-PL, alerta que no hi ha suficients agents i que aquesta mancança supleix fent hores extra. A més, lamenta que part de la plantilla és interina quan s'hauria d'haver funcionalitzat. A nivell salarial, el sindicat lamenta que les hores extra no es cobren des del mes d'agost, una qüestió que l'Ajuntament reconeix i que està treballant per solucionar en converses amb els treballadors. La proposta municipal, però, ja davant més previsible que caigui, ja que els agents de la policia local han advertit que la seva línia és el pagament de la totalitat del deute.
I a l'Alt Empordà, l'acord entre l'Ajuntament de Figueres i Adif per traslladar l'actual estació d'autobusos a un solar annex de l'estació de tren permetrà a l'ens ferroviari cedir els terrenys a canvi de poder construir-hi. La intenció del consistori és iniciar els tràmits abans de les eleccions per poder dinamitzar el sector oest de la ciutat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest acord, l'Ajuntament vol traslladar l'actual estació d'autobusos a l'entorn del carrer Progrés, prop de l'estació del tren convencional. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, explica així els beneficis de reubicar l'estació d'autobusos.
D'acord, això significaria, repeteixo, dinamitzar la zona, evitant problemes de mobilitat que pateixen actualment la plaça de l'estació, i significaria altres actuacions urbanístiques, com són l'obertura d'un vial que aniria per darrere de l'estació i que aniria, connectaria directament amb la Ronda Sud i el carrer Itàlia.
Des del consistori esperen tancar aquest conveni amb Adif abans de les eleccions municipals.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. D'aquí a 4 anys, la fibra òptica ha d'arribar a tots els municipis de Catalunya. És el compromís del govern que ha expressat avui el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, en una visita a les obres per desplegar aquesta xarxa entre Centelles, Osona i Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Ona Codinenca, Jordi Givert, bona tarda.
Bona tarda. Sant Quirze de Safaja serà el primer d'una cinquantena de municipis de la demarcació de Barcelona que disposarà de fibra òptica gràcies a la connexió feta per la Generalitat de Catalunya amb les obres començades avui en aquest petit poble del Moianès. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, reivindicava la importància d'aquesta infraestructura.
La fibra òptica segurament serà una de les polítiques socials més importants en el segle XXI, perquè permet a la gent, és una infraestructura que permet a la gent no haver-se de moure al seu municipi per poder desenvolupar-se des d'una perspectiva laboral, social, de relacions.
Sant Quirze de Safaja, amb 600 habitants, és un clar exemple d'aquests municipis petits on les grans operadores de telefonia no veuen rentable la instal·lació de fibra òptica i que sense una inversió pública no tindrien aquest servei. De fet, no en tindria cap municipi del Moianès.
A Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament ha incorporat la realitat virtual en les visites turístiques a la seva ruta medieval. L'objectiu és recrear la història a través de les noves tecnologies. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde Pere Regull i la regidora de promoció turística Maria Dolors Rius han presentat aquesta innovadora proposta que s'incorpora ara a l'oferta turística de la capital de l'Alt Penedès. En concret, es podran utilitzar les ulleres de realitat virtual en dos indrets concrets, com són la plaça de Jaume I i el claustre de Sant Francesc en el marc de la ruta medieval. Maria Dolors Rius ha destacat aquesta aposta per la incorporació de les noves tecnologies a l'oferta turística de la vila.
La ruta va tombant per Vilafranca, hi ha dos punts on ens posem les ulleres i formem part d'aquella època medieval que ens està explicant, doncs, l'avatar que tenim a les ulleres o el guia, si anem a anar al guia.
De moment, l'ús de les ulleres de realitat virtual és per a grups concertats per fer aquesta visita medieval a Vilafranca. Com a prova pilot, però, també es pot fer la visita individual i sense guia amb les ulleres en aquests dos espais, els diumenges entre les 11 del matí i la 1 del migdia.
En cultura arrenca el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. El certamen dona el tret de sortida oficial aquest vespre amb la projecció del llargmetratge Cautivos del director Hugo Cobo. Al llarg de tota la setmana es podrà gaudir de més d'una desena d'activitats, tant per amants del gènere com també pels seus petits aprenents. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Enguany, tota la temàtica gira al voltant de la pel·lícula Alien, ja que en aquest 2019 el gran clàssic de Ridley Scott compleix 40 anys. La primera cita d'aquest festival té lloc avui, a les 8 del vespre, a l'escola ESDI. Es projectarà la pel·lícula Cautivos, un film de thriller psicològic, tal com explica el seu director, Hugo Cobos, en declaracions al programa Al Matí.
Són 5 persones molt diferents entre si que s'amaguen, perquè fora n'hi ha com un apocalipsi zombi, i després una vegada estan dins d'aquest local es donen compte que potser no estan tan segurs entre ells i potser fora estarien millor i tot.
Alguns dels altres plats forts d'aquest certamen són el MECAL, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, que se celebra dimecres, o l'activitat Cuentos Perturbadores, on diferents actors i actrius llegiran contes de terror.
Representants de les 4 diputacions i la consellera de Cultura han constituït aquesta tarda la Mancomunitat Cultural. L'objectiu és cooperar en disciplines com les arts escèniques, els museus o les biblioteques.
La idea, segons ha explicat la consellera Laura Borràs, és convertir les col·laboracions puntuals en quelcom estructural i dissenyar estratègies comunes.
Una lògica de coordinació que ha de ser primordial en el cas de la cultura, que es veu precaritzada pel que fa als recursos, doncs coordinar-nos des d'un punt de vista de les diverses administracions que tenen competències en matèria de cultura, la Generalitat i les diputacions.
La primera reunió de la Mancomunitat Cultural se celebrarà el proper 25 de març.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Atlètic Terrassa acollirà la pròxima edició de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba.
La Federació Espanyola d'Hoquei ha designat el Club Terrassenc com organitzador de la pròxima edició d'aquestes competicions que es disputaran de forma simultània els dies 20, 21 i 22 de desembre a Can Sales. L'Atlètic Terrassa va preparar la doble competició fa 4 anys. Va ser llavors quan l'equip masculí dels terrassencs es va proclamar campió per darrer cop de la Copa del Rei.
En futbol, la segona B, el Cornellà s'apropa als play-off d'ascens.
Els verds van guanyar l'Alcoià 0-2 i se situen a 2 punts de la promoció. El Lleida, que continua tercer, va empatar a 0 amb el Badalona, que és desè. I destaca també l'empat a 0 de l'Olot davant del líder, l'Atlètic Balears. Escoltem Carles Mas, jugador de l'equip garrotxí.
Sabíem que seria un partit complicat. Ells van líders, venien amb molt bona dinàmica, són molt competitius. Bé, crec que nosaltres també, crec que l'important és que no ens han encaixat també, que hem tingut les nostres opcions, crec que molt més mereixedors nosaltres que ells per endur-nos els 3 punts, però bé, no les hem ficat i això és futbol.
A tercera divisió, l'Hospitalet és més líder.
Els riberencs van guanyar 2-0 al Castelldefels i ja tenen 5 punts de marge sobre el Prat, que va empatar a 0 al camp del Reus B. Tercer, continua en Llagostera, que amb el seu triomf sobre l'Europa retalla diferències amb els Pota Blava i és a 3 punts de la segona plaça. I continua quart al Terrassa, malgrat la derrota sorprenent contra el Martinenc per 2-4. L'entrenador del Martinenc, Manel Moya, analitza la primera victòria del seu equip en 5 mesos.
Sí, la veritat és que sí, l'equip ja feia setmanes que ho estava buscant, per una cosa o una altra doncs se'ns havia escapat, com va ser a Figueres o com va ser a Sant Cristòbal, i la veritat és que avui l'equip ha estat sensacional, hem desenvolupat el Terrassa en totes les facetes i la veritat és que és una victòria merescuda.
En bàsquet, el City Leaf Girona es queda sense la Copa de la Reina.
Les gironines van perdre 71-79 contra el Perfumeries Avenida en la final de la competició, disputada a Vitòria. Les gironines van anar sempre a remolc i no van tenir opcions al títol en la tercera final consecutiva que disputaven.
I en rugby, el Buc es proclama campió de la Divisió d'Honor Catalana Femenina.
Les barcelonines es van imposar al Sant Cugat per un clar 46-15 en una final disputada al camp de la Foixarda. I a la Divisió d'Honor Femenina, l'INEF l'Hospitalet es va classificar per als play-offs després de guanyar en l'última jornada de la fase regular al Corunya per 5-30.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Des de la Diputació de Barcelona, teixim aliances amb les dones, les institucions i els municipis per transformar la societat. Treballant polítiques feministes, donant suport als moviments feministes i impulsant municipis feministes. Diputació de Barcelona.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
L'OBC i l'Auditori participen al nou Festival de Música Clàssica de la ciutat. El Barcelona Obertura Spring Fest. L'orquestra interpretarà l'enèrgica i colorista Consagració de la Primavera de Stravinsky sota la batuta de l'aclamat director Ken Nagano.
Completaran el programa el concert egipci de Saint-Saëns amb Genève Thibaudet al piano i el ballet G de Debussy.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Topònims. El topònim de la Ràpita significa en àrab mesquita o fortalesa fora de poblat, la qual cosa fa pensar que havia estat un lloc de culte musulmà. Però els primers pobladors es remunten al paleolític, ja que s'ha trobat una pintura rupestre que representa un bou en posició vertical de color negre a la cova del Tendo. Aquesta pintura és la més antiga de Catalunya, actualment ja desapareguda. Els ibers van habitar la zona, als quals s'atribueix la creació de la ciutat anomenada Ibera, que es creu que podria ser Amposta o la Ràpita. Posteriorment, també musulmans i romans s'hi van establir. Durant la invasió musulmana, es va construir una ràpita, és a dir, una torre defensiva, i d'aquí l'origen del nom. A la segona meitat del segle XVIII, el rei Carles III va projectar la construcció d'un gran port al delta de l'Ebre i va ordenar que en lloc de pescadors de la Ràpita fos construïda una gran ciutat que en honor seu es va anomenar Sant Carles de la Ràpita. El 1937 el terme va canviar el nom pel de la Ràpita dels Alfacs. Comprèn, a més de la ciutat de Sant Carles de la Ràpita, que inclou el barri de l'Estanyol, la caseria de les Salines de la Trinitat, situada a la península de la Banya, i també la urbanització del Maset.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.